el que li passa a l'equip en alguns desplaçaments. Per què s'ha repetit avui una sensació a la primera part, com a mínim, com la de Cádiz?
No, bueno, decía que alarmante la situación en la tabla, ¿no? Alarmante que nos haya pasado ya dos veces y que veníamos avisados. O sea, sabíamos lo que nos encontraríamos, un equipo necesitado, con su gente, que apretaría, algo similar al Cádiz, y bueno, otra vez no hemos salido como se debería, y al final luego ir a remolque es muy difícil, ¿no? Lo hemos intentado, aquí esfuerzo no se le puede achacar a nadie, pero creo que debemos de mejorar en estos aspectos, porque bueno, nos ha pasado en dos salidas en las que veníamos avisados, y no puede ser que cambie tanto de la primera parte del Atleti de Bilbao a la primera parte de hoy. Creo que, bueno, también las palabras que se dicen en caliente tampoco quiero decir mucho. Al final, esto no es cuestión de jugadores, es cuestión de equipo, de que nos avisan y aún así nos dan un palo grande, y que hoy era un día muy importante para nosotros.
I deixa'm fer-te una segona. Hi ha hagut un moment, quan han canviat Damián, que els jugadors han protestat molt, han anat a buscar l'àrbitre, han anat a buscar Damián, Renier, Miguel Gutiérrez, etc. Hi ha hagut algun problema amb ell? Perquè des de fora ha semblat que quan el jugador marxava ha passat alguna cosa entre Damián i vosaltres.
Realmente no me he enterado bien de lo que había pasado. Tenía entendido que habían sido insultos desagradables, pero realmente yo no puedo juzgar porque no he visto nada. En ese momento también estábamos centrados en intentar remontar el partido, y lo que te digo, no te puedo decir nada porque realmente sí que no me he enterado, y bueno, en el vestuario no coincidió con Rinier.
Hola, Borja, aquí a la dreta. En tot cas, què us ha dit el míster al descans i com ha canviat l'equip per poder arribar a competir, i què us ha faltat per poder treure almenys un punt?
Bueno, al final nos ha dicho que bueno, que realmente peor no lo podíamos hacer. Estamos perdiendo todos los duelos, y al final era un partido de plantearlo de duelo a duelo, igualarnos en el sistema, ir uno a uno, ir a por ellos y tener buenas sensaciones. Nos pasó también, creo que en el partido de la Almería, hoy al final pues el equipo, creo que en la segunda parte pues bueno, ha empujado y lo ha intentado de todas las maneras, y creo que hemos estado cerca de empatar, y esta es la actitud, ¿no? Y esto es lo que no puede pasar. Al final no puede haber tanta diferencia entre una parte y otra, y esto es algo que tenemos que mejorar.
A vosaltres us ha dit això aquí en zona mixta de la sala de premsa. Ha fet autocrítica i ha dit que la derrota és responsabilitat seva, que ha perdut 45 minuts, que s'ha equivocat. Això són paraules dures cap a un mateix que l'honoren, no?
La responsabilitat de tots. Tots som un equip. Él creo que intenta poner a los que cree que ve mejor para encarar cada partido. En este caso hemos sido 11 y bueno, pues no hemos dado la talla. Evidentemente es cuestión de equipo. Luego pues bueno, puede ser que haya sido por planteamiento, pero al final que te galen duelos no son planteamientos, y a partir de ahí tenemos que mejorar todos, yo a la cabeza. Y creo que bueno, como he dicho, alarmante no es la situación en la tabla, pero sí que es alarmante que nos haya pasado en dos partidos en los que veníamos avisados, y es una cosa que tenemos que mejorar. Evidentemente somos un equipo recién ascendido y que todavía tenemos mucho que mejorar, ¿no? Y este es uno de ellos, uno de los aspectos.
Sí, Estel. Sí, pues gracias a todos, buenas tardes, buena tarde.
Doncs fins aquí, ja no hi haurà més protagonistes del Girona. S'ha fet la roda de premsa de Borja a la mateixa zona, a la qual ha parlat Michel abans, al mateix espai al qual ha parlat Quique després. Aquí sí que es pot radiar, i després ja ens han comentat que si teníem la temptació de sortir a fora amb el micròfon, que seríem desallotjats de l'estadi. Sorprèn que ni l'entrenador, ni els jugadors, ni ningú sigui conscient que hagi passat res amb Damián, perquè la reacció a la sala de premsa de l'equip és molt diferent de la que hi ha hagut al terreny de joc, i realment és sorprenent, perquè al final jo mateix m'he sentit fins i tot estrany fent la pregunta una altra vegada, perquè sembla que estiguis buscant problemes on no n'hi ha, però la reacció al camp ha estat molt evident.
Sí, potser no han volgut tampoc ja remenar més l'olla, no? I de dir el que ha quedat al camp no ho remenem més, deixem-ho aquí, tampoc ara l'expulsaran si és que és el que demanava el Girona en aquell cas, i per tant que s'acabi la història en els 90 minuts, allò que diu, no? El que passa al terreny de joc es queda al terreny de joc, en aquest terreny de joc diríem que sacot, poc regat, com ens explicaven també el Miquel Agut i el Marc Brugués des de la zona alta del Coliseum. Doncs la setmana que ve, més 9 dies ara, hem d'esperar pel següent partit del Girona, dilluns de 13 de març, de l'altra setmana, 9 de la nit, Girona Atlètic de Madrid. Un senyor partit a Montilivi, en mal hora, en un dia feiner, esperem que hi hagi, estic convençut, una molt bona entrada a Montilivi per veure un dels millors equips de la Lliga, Atlètic de Madrid de Simeone. Que, de fet, va ser el primer rival del Girona a primera. Mira, avui que fa 100 partits del Girona a primera divisió, el primer rival gironí a primera va ser l'Atlètic de Madrid, amb una primera part majestuosa del Girona.
Sí, amb els dos gols d'Estuani, i al final el Girona va tenir una última ocasió, no sé si era ja Oblak o encara era Courtois, diria que era Oblak, el porter de l'Atlètic de Madrid, que va salvar el gol del Girona, el que hauria estat el 3-2, després que l'Atlètic de Madrid hagués empatat a 2, però va ser una gran posada en escena, i jo estic convençut que dilluns que ve, per molt que sigui dilluns, sent a les 9 i contra aquest rival, i amb la temporada que està fent el Girona, tot i la derrota i la primera part d'avui, Montilivi farà goig.
A punt de marcar el Villarreal a l'estadi de l'Almeria.
Un bon cop de cap de Foix, que ha sortit, ho ha anat a parar al lateral de la xarxa, ben a prop del pal de la porteria de l'Almeria, de Fernando. Almeria 0, Villarreal 0, 21 de la primera part.
I a l'Arsenal, han estat a punt de fer-li el segon, i ara reclama un penal l'Arsenal, no? Sí. Per mans a l'àrea del Bournemouth.
Per mi molt clar. Molt clar, li ha tocat la pilota al braç al jugador Bournemouth, que salta per tocar la pilota amb el cap, no la toca, i llavors amb el braç estès toca la pilota amb el braç. Però ja sabem que les mans d'Anglaterra són una altra història, i l'ocasió del Bournemouth és una aturada fantàstica de Ramsdale, del porter de l'Arsenal. Arsenal 0, Bournemouth 1, al minut 36.
A segona guanya el Burgos, 1-0 contra el Granada, el 20 de la primera. La setmana que ve, més enllà d'aquest Girona Atlètic de Madrid, el Getafe visita el camp del Cádiz, un altre partit d'aquesta zona tan calenta baixa de la classificació. Veurem quants punts es necessitaran aquesta temporada per salvar la categoria. Miquel, a fer gàrgares de farigola, bon viatge de tornada cap a casa.
Molt bé, seran fetes. Per cert, si els resultats van malament aquesta jornada, el Girona, en el pitjor dels casos, acabarà 4 punts per sobre del descens. Aquest seria el pitjor resultat que podria obtenir. De moment en són 6, no?
De moment en són 6, sí, 24 que marca el Valladolid ara i 30 el Girona.
Doncs aviam si es queden en 6.
Demà, recordem, Valladolid-Espanyol, 2 de la tarda, València-Barça, 4:45 de la tarda, ara mateix tercer per la cua i penúltim classificat, rivals d'Espanyol i Barça demà en aquesta jornada primera. Gràcies, Miquel, fins ara.
Adéu.
12 minuts i les 5 de la tarda. Fem una pausa, tanquem la transmissió del Girona. Això no para, el Superesports fins a les 11, i a les 11 tu diràs amb el Dani Aguilar per arribar a la 1 de la matinada.
El Girona juga a RAC 1 ha estat una gentilesa de CaixaBank i Estrella Damm. Superesports amb Xavi Puig.
No és tan sols aconseguir podis, és superar-se en cada esglaó. L'esport ens ensenya que tirar endavant no és tan sols guanyar, sinó aprendre a aixecar-se. Per això a CaixaBank estem amb l'esport, sempre. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
La truiteta i una cerveseta.
Creus que el millor acompanyament per aquest petit miracle de la nostra gastronomia és això?
Però si totes les cerveses són iguals.
Una Boldam, per descomptat, doble malta. La seva Boldam, disculpi, és el seu primer dia de feina i sap molt greu.
Amb un ho sento, no n'hi ha prou.
Comença l'espectacle. Torna la Fórmula 1. Noves batalles, estratègies d'equip, parades a boxes. A mans de la Fórmula 1, comença el nostre moment. Tota la Fórmula 1, només a Dazón.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Renfe presenten Chelsea Hotel. Per gaudir de la història d'una nova cançó, atura't a l'estació del Chelsea Hotel amb vol de Suanya.
Encetem aquesta nova temporada amb un clàssic dels Scorpions, Wind of Change. Coneixeu la història que s'amaga darrere d'aquesta cançó? Us l'expliquem al Chelsea Hotel de RAC més 1.
Vine al Chelsea Hotel i descobriràs la història que connecta una cançó i una efemèride. Escolta-la a rac1.cat i a l'app de RAC 1. Tots som
més
1.
No és tan sols aconseguir podis, és superar-se en cada esglau. L'esport ens ensenya que tirar endavant no és tan sols guanyar, sinó aprendre a aixecar-se. Per això a CaixaBank estem amb l'esport, sempre. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
La truiteta i una cerveseta.
Creus que el millor acompanyament per aquest petit miracle de la nostra gastronomia és... això?
Però si totes les cerveses són iguals.
Una Boldam, per descomptat, doble malta. La seva Boldam, disculpi, és el seu primer dia de feina i li sap molt greu.
Amb un ho sento, no n'hi ha prou.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 presenta la píndola de salut, amb Marc Radorta.
Una recepta de vida, sense contraindicacions ni efectes secundaris.
Consells per viure millor.
Passem consulta amb els millors especialistes, perquè la salut ens importa, i molt.
Els divendres, cada 15 dies a RAC més 1, nou capítol de la píndola de salut.
De salut. D'això va aquest podcast.
RAC més 1, la plataforma digital de continguts extra de RAC 1.
Amb la col·laboració d'Àptima, Centre Clínic Mutu a Terrassa. RAC 1. RAC and Go, amb Oriol Llop. El podcast de RAC més 1 pels emprenedors, per aquells que volen canviar el món abans que el món els canviï a ells. Escolteu-lo a l'app de RAC 1 i a rac1.cat. Amb l'impuls de CaixaBank Day One. Actualització constant a rac1.cat, el portal de notícies de RAC 1.
La truiteta i una cerveseta.
Creus que el millor acompanyament per aquest petit miracle de la nostra gastronomia és això?
Però si totes les cerveses són iguals.
Una Boldam, per descomptat, doble malta. La seva Boldam, disculpi, és el seu primer dia de feina i li sap molt greu.
Amb un ho sento, no n'hi ha prou.
Et vols vendre el cotxe? Busca, compara i, si algú te'n paga més, vine a Ocasión Plus. Et millorem qualsevol taxació. Millor preu garantit. Pagament al cap de 30 minuts. Ocasión Plus. Ara a Lliçà de Vall, Avinguda Puigcerdà 14, a Terrassa Mataró i a ocasionplus.com. Obert cada dissabte, matí i tarda.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
A Hyundai hem fet 30 anys i per celebrar-ho amb tu hem llançat l'edició especial i30N l'any 30è aniversari amb tota l'esportivitat que busques per un preu increïble. Gaudeix d'aquests 30 anys junts i fes-te veure amb el teu i30N l'any 30è aniversari.
RAC més 1, podcast.
Torna RAC and Go, el podcast de RAC més 1 pels emprenedors. Què fa que un emprenedor sigui únic?
Work hard and make progress.
El seu compromís?
Persisteix i venceràs.
El seu optimisme?
Encara que sembli en conya, no ho és gens, i és tot anirà bé.
Tocar de peus a terra?
Emprendre no és una carrera de velocitat, és una carrera de resistència.
La seva passió per les coses?
L'eina fa la feina i la mà que la fa anar.
RAC and Go, amb Oriol Llop. El podcast de RAC més 1 pels emprenedors. O dit d'una altra manera, per aquells que volen canviar el món abans que el món els canviï a ells.
Change the world where the world will change you.
Escolteu-lo a l'app de RAC 1 i a rac1.cat. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. Superesports amb Xavi Puig.
Un minut i tres quarts de cinc de la tarda després d'explicar aquesta derrota del Girona 3-2 avui al camp del Getafe. Tenim possible lesió del porter de l'Almeria, en aquest Almeria-Vilareal.
Sí, Fernando, problemes musculars a la cuixa dreta, a la zona de l'engonal, semblava. Vaja, li estan envenant la cama. Per tant, sembla que intentarà continuar. Veurem si ho aconsegueix. Si no, Marinho és el porter suplent de l'Almeria, que ja s'està escalfant. De fet, ha arribat aquesta lesió després d'una bona aturada de Fernando en una boníssima ocasió de Morales, que no ha definit bé amb la cama esquerra.
Ja n'havia tingut un altre, Terrats, que ha estat a punt d'estrenar-se com a golejador amb el Villarreal, amb una rematada des de la frontal que ha tret precisament Fernando amb una bona estirada a la seva esquerra. L'Arsenal continua perdent a la Premier.
Sí, ja som a punt d'arribar al descans. Domina molt l'equip d'Arteta, però li està costant crear oportunitats clares. Arsenal 0, Bournemouth 1.
I a la Q2 d'aquest Gran Premi de Bahrein, la sessió de qualificació a la Fórmula 1, Molló, com ho tenim?
Doncs mira, ara Verstappen ha marcat, encara no s'ha acabat, queden un parell de minuts, Verstappen marcant el millor temps, seguit de Checo Pérez, Hamilton i Russell. Ara tenim els dos Red Bull i els dos Mercedes, i Alonso 5è, i Sainz 6è, i Leclerc 7è.
A veure quins són els 10 que passen a la Q3 definitiva per acabar de definir la graella de sortida del Gran Premi demà el Gran Premi a les 4 de la tarda. Judit Vila, hola, bona tarda.
Bona tarda.
Fem una altra actualització al Superesports, per on la comencem?
Doncs continuem parlant de l'anunci que ha fet aquest migdia el govern espanyol amb aquesta llei que obligarà a tenir paritat als òrgans d'administració. Ara Irene Montero defensa que per aconseguir la igualtat cal que les feministes arribin a les institucions. La ministra d'Igualtat ho ha dit pocs minuts després de l'anunci que ha fet el president espanyol Pedro Sánchez.
Nuestra prioridad no es que unas pocas mujeres consigamos reventar los techos de cristal, que es muy importante. Nuestra prioridad es que la última mujer, la más machacada, la que más vulnerados ve sus derechos, se pueda despegar del suelo pegajoso y pueda llegar también a pensar que ella también puede reventar ese techo de cristal.
El govern espanyol aprovarà el pròxim Consell de Ministres aquesta llei que obligarà, entre d'altres, a tenir un sistema cremallera a les llistes electorals i que hi hagi paritat entre homes i dones als òrgans de poder. També estem pendents d'un incendi en una indústria tèxtil a Sant Jaume de Llierca, a la Garrotxa. La nau afectada és de l'empresa Pagès Valentí i es troba en un polígon entre Sant Jaume i Castellfollit de la Roca. Els bombers han rebut l'avís a 3:15 de la tarda i ara treballen per extingir-lo amb 23 dotacions. Tots els treballadors i operaris de la fàbrica han pogut sortir del recinte i no hi ha hagut ferits. De moment es desconeixen les causes del foc, que continua per ara descontrolat. Més coses: un motorista mort en un xoc frontal amb un cotxe a la C-53 a Fogars de la Selva. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 2:00 PM i encara estan investigant les causes. L'accident ha obligat a tallar la carretera en els dos sentits de la marxa i també s'ha activat un helicòpter medicalitzat, una ambulància del SEM i dues dotacions dels bombers. Amb aquesta mort ja són 21 les persones que han perdut la vida a les carreteres des de principis d'any.
Gràcies, Judit. Fins ara.
Fins ara.
3:55.
Superesports.
Aquesta setmana al Superesports hem anat a casa del seleccionador espanyol masculí d'handbol a Girona. Allà ens ha rebut el Jordi Rivera, entrenador pràcticament, com aquell qui diu, des que va néixer. Tornant de la mili, quan es feia la mili, ja va agafar la banqueta d'un equip sènior, perible per uns quants equips de la Lliga Sobal, pas per Argentina, més de 7 anys al Brasil, i des del 2016, després dels Jocs de Rio, que no va jugar a la selecció espanyola, seleccionador de l'equip espanyol. En un despatx ple de llibres, acreditacions de campionats i medalles, ens va rebre el seleccionador espanyol d'handbol. Medalles com les 6 que ha guanyat des del 2016, 6 en grans tornejos. Medalla de bronze als Jocs de Tòquio, bronze als Mundials del 2021 i el d'aquest mes de gener, el 23, i dues medalles d'or als europeus del 2018 i el 2020. I a més una plata també a l'europeu del 2022. De medalles, però sobretot del recorregut fins a arribar a aconseguir-ne, n'hem parlat aquesta setmana amb Jordi Rivera al Superesports. Avui ens rep a casa seva a Girona el seleccionador espanyol de handbol i l'agraïm molt al Jordi Rivera. Hola, Jordi, bon dia.
Hola, bon dia.
Dic casa teva, però
si et dic on vis, on vius durant una temporada, és difícil de respondre aquesta pregunta o no? Voltes molt o tens una casa fixa en un any?
Anem a veure. Normalment estic visquent a Madrid, treballo de la federació, però pràcticament entre concentracions, estades, viatges, a veure partits o a fer activitats, tant amb la selecció absoluta, doncs és difícil tenir un punt determinat. Però bé, Girona i Madrid, doncs és allà on solo compartir, especialment Madrid, però quan puc sempre m'escapo a Girona per fer una mica de descans o per reformular moltes coses.
Quin és el teu primer record d'en vol que tens al cap? Si tires enrere, el teu primer record que t'apropa a l'en vol, quin seria?
Bueno, el record és de poble, no? Sarrià, en aquella època, Sarrià de Ter, pues, bueno, era un lloc que tothom jugava, bueno, la mainada tothom jugava en vol, o era un dels esports més practicats. Jo crec que, bueno, en aquell moment no hi havia res més. Jo jugava a futbol al Maristes, me'n recordo tant en aquella època, així que sigui més pròxima ara en el present, i després compartia l'embol amb els meus amics de Sarrià. Hi va haver-hi un moment determinat bueno, que vaig tenir que deixar el futbol perquè pràcticament els horaris eren els mateixos, els dies de jugar, i al final vaig acabar de dedicar-me única i exclusivament a jugar amb vol. Per tant, per mi el primer record és l'ambient d'amics i de poble.
T'ha fet a Sarrià una mica com passa Sant Sadurní amb l'hoquei o Badalona amb el bàsquet, no? Que sí, gairebé estàs predeterminat a jugar amb vol, sí, sí, en el cas de Sarrià, no?
Sí, jo crec que, bé, allà, si no jugaves amb vol era que hi havia alguna cosa rara, no?
Què passa amb,
sí,
aquest,
sí,
no?
A més, en aquella època hi havia dos clubs, hi havia el Sarrià de Ter, el Sarrià, i després hi havia el Sarrià de Dalt, eren dos equips que inclús havien estat els dos a Primera Nacional, i bé, tota la mainada jugàvem allà i compartíem un munt de temps en el club i en activitats de poble. Vull dir, en aquella època les distàncies eren molt grans, no? I a més, sense internet, sense res, et passaves tot el dia al carrer, i part d'aquest passar-se al carrer era estar visquent esportivament en el que era el club i les activitats del club i del poble.
Tu passaves bé com a jugador, jugant amb vol?
Sí, perquè jo crec que en aquella època era una manera d'estar amb l'equip, vam compartir experiències amb els companys, amb els amics, bueno, amb objectius, pues, com podien ser, pues, guanyar la Lliga, perquè en aquella època, pues, jo me'n recordo que era el Gec i el Sarrià que compartien els lideratges, després va aparèixer el Bortils, i bueno, pues, la veritat és que tots teníem una mica el focus a nivell esportiu, pues, evidentment a l'escola, en jugar, pues, bueno, lo típic de qualsevol nano que pugui estar en un lloc com una població de 6-7 mil habitants, i que l'esport era algo, pues, important. No?
De què jugaves?
Jugava de pivot.
De pivot?
Sí, sí, sí.
No t'hi feia, no t'hi feia de pivot.
No tenia molt futur, no, pivot. Bueno, en aquella època no es mirava molt allà. El cap era un joc i era un esport, vull dir que mai pensaves que poguessis estar. I, bueno, vaig estar jugant de pivot, alguna vegada també d'extrema esquerra, però, bueno, m'ho passava bé.
El primer cop que t'asseus una banqueta per fer d'entrenador és a Sarrià amb nanos o
sí,
on és?
No, jo me'n recordo que un dia vaig entrar al pavelló. Jo tenia 15 anys i estava un noi entrenant, que es diu Narcís, i me'n recordo que bueno, m'ha dit, m'ajudes a portar aquests nanos? Eren benjamins, ell portava la Vins, i jo vaig entrar a ajudar-lo, i des d'aquell dia ja no he deixat mai més d'entrenar. Qui em diria que aquell dia va ser tan important en la meva vida, perquè, bueno, va ser el començament de
tota la... En 15 anys, eh?
Sí, sí, en 15 anys, sí, sí.
I què et va enganxar? Què t'agrada tant o què t'agradava tant, i et vas veure de seguida que t'agradava tant de ser entrenador més que no pas de jugador?
Bueno, possiblement el treballar amb un equip, el treballar amb gent jove. Bueno, per mi l'handbol era la meva passió, com era la passió de molta gent, i en aquella època els jugadors, molts dels jugadors fèiem d'entrenadors, fèiem d'àrbits, fèiem una mica de tot, i com que et dic, per mi una part de la vida era el club, no? I, bueno, i estava molt, molt de temps, pues, bueno, entrenar era un espai més que tenia en la meva vida, no? I bueno, jo penso que durant un temps vaig compartir la possibilitat de jugar i d'entrenar, no? Fins que ja va arribar un moment, recordo que quan vaig acabar l'Emili ja havia deixat d'entrenar, ja havia deixat de jugar, i ja en aquell moment pues, l'únic que hauria era entrenar, vaig agafar el primer equip ja... Quan,
amb quants sembla, anys?
Amb 21 anys, amb 22 anys, sí. Primer vaig compartir amb l'Emilín Rodríguez, que...
Que tenies està... ganàpies més grans que tu,
sí,
jugant.
Sí, sí, sí. Bueno, durant molt de temps he tingut jugadors, perquè la meva primera etapa a la Rate, amb 26 anys, pues, jo crec que la meitat de l'equip eren més grans que jo, no? Però sí, bé, aquí a Sarrià, quan vaig començar, jo era un nano molt jove, no?
A Rate te'n vas també molt, molt jove... Després, molts anys a Galder, gairebé diríem que ets mig canari, no? Sí, tu, Jordi, sí. Estàs més d'una dècada a Gran Canària,
sí,
no?
Sí, la veritat és que vaig estar 11 anys.
11 anys?
Sí, i bueno, mantinc molt contactes amb ells, de fet, hi he anat algunes vegades, tinc molta relació amb el que era l'alcalde en aquella època, amb la gent del club, i bueno, la veritat és que van ser 11 anys molt, molt, molt bonics, no solament d'experiència esportiva, sinó també experiència de vida. No?
Clar, és que ja et fas, direm que et fas gran, no? ja en fas 30 i ja en fas 40, els fas a les Canàries, no? Vull dir que allà, diríem que et vas fent gran a una hora de diferència, diríem, de la península.
Jo crec que va ser una etapa molt bona perquè, bueno, primer que me varen deixar treballar molt com jo volia i després varen aconseguir bons objectius. La gent jove era un lloc allà on te millorava molt, on podíem dedicar molt de temps i van haver-hi diferents cicles i alguns cicles amb un nivell competitiu molt alt. Varen arribar inclús a poder disputar una final de competició europea. També varen poder arribar a quedar quarts en la Lliga, que en aquella època pues, la Lliga era una Lliga molt competitiva, i bé, sempre era un club, un equip amb unes característiques de jugar molt vistós, amb molta alegria, molt de contraatac, sempre fent molts gols i tal, i bueno, la veritat és que varen ser uns anys molt, molt, molt bonics, no? Ja t'he dit, tant en la vida esportiva com també en el caire personal, de conèixer molta gent, de conèixer un estil una mica diferent de vida i que bueno, que me va enganxar.
Vidasó, a Lleó, per aquí al mig també ja comencen a aparèixer les seleccions, la primera, l'Argentina. Sí. Això de les seleccions, tu miraves de dir algun dia hi acabaré anant en alguna selecció, o el primer contacte et sorprèn de dir, hosti, que ara també em volen de la selecció, en aquest cas Argentina, Jordi.
Ja, la veritat és que no... Mai he estat molt obsessionat en el futur, no? O sigui, no és allò de dir, ah, la meva aspiració és arribar aquí o la meva aspiració és arribar allà. I la veritat és que m'he volcat sempre molt allà on he estat. Sempre he sigut dels que, en el meu cap, quan he arribat a un lloc, he pensat que viuria allà tota la meva vida. Quan vaig anar a Canàries va passar així, quan vaig anar a León ha passat així, i inclús quan vaig anar a Brasil m'assemblava que estaria allà un munt de temps, no? Bé, Argentina arriba en un moment en el que jo volia deixar pràcticament d'entrenar, perquè ja portava molts anys entrenant a la Lliga Sobal. Jo en aquella època entreno tot el Vidasoa, tot i que vaig estar en dues etapes, una molt bona i amb molt poc temps, i l'altra que teòricament fitxo per 3 anys, però el primer any no ens va bé la cosa. Al final pues, rescindeixen el contracte a mitja temporada, i aquell dia, bueno, aquella època jo estava pensant ja en deixar l'handbol, i de cop i volta pues, m'arriba la possibilitat d'anar a Argentina. Bé, jo crec que m'ho agafo una mica com a experiència personal de viure en un altre país, de conèixer altres coses i tal, i m'embarco cap a Argentina, no? I, bueno, vinc a Buenos Aires, però començo a voltar una mica per tota Argentina i treballem en l'handbol. Bueno, la durada va ser molt curta ja, perquè la inversió en aquell moment ara igual està millor, però no era molt reduïda, i ells em diuen que, bueno, que després, una vegada passat un any, que no volen renovar el contracte, i aquí apareix Brasil, no? I per mi Brasil és una etapa importantíssima.
És que Brasil són dues etapes, però són 8 anys gairebé, no?
7 anys. 7 anys de viure allà amb ells i de voltar. Vull dir, de 27 estats he estat en 25.
Uf.
I sí, a vegades en les converses hi havia gent que em deia...
No, més que molts brasilers,
sí,
segurament, no?
Segur. Precisament et dic que hi havia a vegades sopars o dinars amb gent de Brasil i em deia, no, perquè tu no coneixes res de Brasil. I dic, a veure, quants estats has estat tu? I em deia, dient, bueno, jo he estat en 5 o 6 i tal. Escolta, que jo he estat en 25 estats, aviam si al final t'ho he d'explicar jo com és Brasil, no? Bé, la veritat és que Brasil van ser dues etapes. Una primera molt dura, perquè l'embol allà, és complicat, tot i que és un embol molt practicat, especialment a les escoles. Hi ha gent que diu que inclús més practicat que el futbol.
Déu-n'hi-do.
I hi ha una cosa que és molt curiosa, que és molt difícil trobar una persona al carrer que parlis i tal, i que no t'expliqui que en alguna etapa de la seva vida, quan estaven a l'escola, va jugar amb vol, no? I això és molt curiós, no? I ho tens que descobrir quan viatges, no? Brasil, la primera etapa va ser una etapa dura. Després d'aquesta etapa, en la que l'objectiu de la selecció era classificar-se pels Jocs de Beijing, i també fem un projecte amb gent jove, on evidentment traguem molts jugadors allà i també fomentem una mica tot el que és l'handbol a diferents llocs. I després és quan me'n vaig a León, i allà estic 4 anys, i una vegada acabat a León torna a venir altre cop la possibilitat d'anar a Brasil, ara sí amb un projecte interessant, que és l'Olimpiada, els Jocs Olímpics del 2016. Quan acabo a León tinc diverses possibilitats d'anar a algun club a entrenar, però jo deixo passar un temps fins que penso que pot arribar la possibilitat d'anar a Brasil, i bueno, ja vàrem anar, i la veritat és que en aquests 4 anys disposem de recursos, però el fet de que Rio és la ciutat dels Jocs, Brasil l'organitza, per tant tenim més recursos per treballar, i no solament ens dediquem a treballar amb el que és l'equip que teòricament pot arribar a jugar als Jocs Olímpics, sinó que també treballem en tot el que és la formació, la base, bueno, una mica semblant a el que portem fent aquí durant aquests 7 anys, no? I bueno, la veritat és que va ser per mi una etapa molt important.
La teva personalitat, manera de ser i això, com vagina amb la dels brasilers? És un fet al principi, un xoc que costa de trobar-te, Jordi, o de seguida t'hi vas sentir còmode també amb aquesta manera de ser? Diem dels brasilers com si només hi hagués un tipus de brasilers, no? Però la imatge de vegades dels brasilers segurament és enganyosa, la que tenim nosaltres des d'aquí, no? Però és un xoc al principi o no, aquest fet, Jordi?
Possiblement, com que vaig passar un any per Argentina, no?, i varen compartir molts moments amb els brasilenys per la competició, inclús per als viatges. Al principi m'ha costat, perquè jo veia un país que era un enorme, no? I al principi dius, bueno, perquè el president, me recordo que deia, bueno, què fem? I dic, bueno, espera't que estigui uns dies aquí
i em situï
i vegi què tenim entre mans, no? I a partir d'allà, pues, varen començar, no? Mira, jo crec que Jo sempre dic que quan vaig tornar de Brasil vaig tornar amb menys anys. Jo crec que els anys els descomptava, no els comptava, no? Jo crec que els europeus, no? La gent que viu aquí, tenim a sobre tota la història pesada, no? De molts anys, no? I de moltes històries, no? I quan vas allà tens la sensació d'estar en un continent o un país més jove, no? Sí. I aleshores al final acaben traslladant-te, en vez de tu donar-los coses, no?, o igual fas un intercanvi, no? Vull dir, ells te'n donen algunes que són molt importants per tu, no? I jo considero que els meus 7 anys a Brasil varen ser de vitalitat, de reunir més vitalitat, de sentir-me més jove, així de clar, no? Vull dir, perquè ells són capaços de transmetre aquesta passió i aquesta vitalitat que igual ells tenen, no? Evidentment no tothom, sí, no? Perquè és un país molt gran i de nord a sud és molt, molt diferent, no? I una vegada el visites i veus una mica la realitat, perquè l'handbol té una realitat diferent a cada un dels estats, i la vius i la comparteixes, encara que siguin moments molt curts, però són capaços de traslladar-te moltes coses, i per mi va ser una etapa molt important en la meva vida personal.
Està bé, això de rejuvenir-te, de fer un viatge i rejuvenir-te, això ho haurem de posar en pràctica, segurament. I del jugador brasiler, importaries alguna cosa claríssima al jugador europeu? Alguna característica que dius, hosti, si això ho tinguéssim a més aquí, encara ens aniria la cosa molt millor?
Bé, el bé que té Brasil és que jo crec que podria ser molt bon tot, Per què? Perquè el ser un país amb unes dimensions continentals té característiques físiques i característiques de tot tipus. O sigui, si tu vols jugar, si tu vols buscar un jugador de 2 metres, tal, no sé què,
el
trobaràs. Vale? Evidentment, tindrà 15, tindrà 16 anys, tindràs que treballar amb ell, tindràs que tal, però al final tu pots aconseguir, com realment varen aconseguir en aquella època, quan estàvem preparant els jocs, que tot i que no varen tenir molt de temps i que alguns jugadors no varen arribar pels jocs, però després varen poder arribar pues, a sortir d'Europa. Tens que pensar que, me'n recordo que jo quan vaig anar a Brasil probablement hi havia 2 o 3 jugadors jugant a fora, i ara en aquests moments podrien dir que igual n'hi ha més de 40 que estan jugant fora de Brasil i que estan jugant en Europa i que ho estan fent bé, que estan equips com el Barça, per exemple, hi ha molts jugadors que han quedat campions d'Europa, que tal, de Brasil, i que varen sortir d'aquelles fornades que evidentment varen treballar en aquells projectes que estaven allà, no? Amb la qual bé, és una cosa important, no? I bé, és algo que la quantitat que tu tens allà de poder és algo que evidentment és invidiable, no?
Després de Brasil arriba ja l'oferta de la Federació Espanyola, acabats els Jocs de Rio, on Espanya no s'hi classifica per aquells Jocs de Rio. Entén-me la pregunta, en aquest trajecte de dins de la Federació Espanyola, en quin punt de l'escala situes les 6 medalles aconseguides en grans torneis? És a dir, és el més important del que has fet en aquest trajecte des del 2016? O hi ha altres coses que tu li dones molta més importància que no pas les 6 medalles aconseguides en grans tornejos?
Anem a veure, la medalla com metall no és important. La medalla, al fin i al cap, resumeix el que és el rendiment d'una selecció, no? Darrere això, evidentment, hi ha moltes coses, no? Hi ha un treball de tecnificació que vàrem arrencar en el 2016, amb un munt de gent implicada, amb un centre que nosaltres hem ficat com centre neuràgic, que és el CAR de Granada, allà on han passat ja més de 600 nanos. Evidentment, estem en un país de molt embol, de clubs amb molta tradició, de molt bons entrenadors, amb la qual anem a veure, no podem dir que els nostres projectes són els que realment han validat els resultats, sinó que ha sigut un pas més i que crec que ha sigut important, però realment la importància la tenim que donar en els formadors, en els tècnics i en els clubs que recullen aquests jugadors i acaben de formar-los, i que ara malauradament molts jugadors surten fora perquè hi ha lligues que poden oferir tant un nivell de contracte com inclús un nivell esportiu pues, millor, no? I els jugadors, sense jugadors, se'n van, no? Jo penso que quan jo arribo al 2016, que me va costar molt deixar Brasil perquè era el moment allà on havíem tret molta gent jove i possiblement era el moment de començar a recollir inclús millors resultats en el futur, i bueno, jo sempre recordo que quan vaig venir aquí estava tothom amb la crisi de no haver estat en els Jocs Olímpics i que hi tenia que haver una renovació, que es tenia que canviar tothom perquè ja ningú servia, que tal. Bueno, ja saps com passen aquestes coses, que quan perds tot és un desastre.
Hem de fer, no? Sí, taula rasa, no? I vinga, i tornar, no? A començar.
I bueno, igual que va passar a Brasil, no? Et dones un temps per veure quina és la realitat, perquè ja feia bastant de temps que estava fora d'aquí, quina és la realitat que ens va portar, el que ens va portar i què era el que tenien que fer, i bueno, evidentment els jugadors aquells que teòricament no es havien classificat per Brasil, per els Jocs Olímpics de Brasil, portaven 3-4 anys en darrere que havien aconseguit molts objectius, no? Està clar que moltes vegades precisament un gol va ser el que va separar Espanya que estigués en els Jocs i que no pogués jugar, no? Amb la qual cosa això no vol dir que realment aquella selecció o aquells jugadors no tinguessin encara empenta per poder anar endavant, i així ho han demostrat, no? Varen ser uns jugadors que possiblement aquell fet de no classificar-se encara va ser un revulsiu més, va ser un impuls més cap endavant, i molts d'aquells jugadors van aconseguir quedar després campions d'Europa del 18, del 20, jugar als Jocs Olímpics, penjar-se una medalla i tal, vale? Amb la qual cosa, pues, bé, va ser un moment important. Les medalles són importants perquè les medalles et donen temps. No les medalles guanyades, sí, sí, donen, sí, temps, no? O sigui, un entrenador moltes vegades el que necessita és temps, i si no guanyes no el tens. Jo tinc molt clar que si no el 2018 no guanyem a l'europeu, jo hagués estat 2 anys entrenant a la selecció. teníem un projecte que estava començant, que per mi era molt important, que era el de tecnificació, però tots sabíem que si no hi havia resultats no aconseguiríem portar-lo endavant, no? I de fet jo crec que això també ha sigut un impuls, el generar una selecció a dalt conscient i responsable de que els seus resultats podien ajudar a generar un molt bon projecte, no? Això va fer, jo penso, inclús de que la selecció tingués una major identitat i responsabilitat, doncs, per poder jugar el millor possible i poder aconseguir resultats. I a partir del 18 hi ha una situació més d'equilibri, d'estabilitat, que ens permet anar construint una mica aquest futur fins ara, no?
Sí. Deies, els jugadors que em trobo el 2016, la gent ja els volia retirar tots perquè no servien i, en canvi, tornen a guanyar molt, però també s'ha aconseguit que la renovació, la transformació de la selecció es faci amb victòries, a més, amb èxits. L'altre dia parlàvem fa pocs dies amb en Pablo Laso, amb l'entrenador del Madrid, i li dèiem que ell també havia aconseguit una cosa similar, de reconstruir el Madrid i continuar guanyant. O el cas de David Martín amb la selecció espanyola de waterpolo, que també sí, fa una rejuveneix la selecció, sí, encara amb algun element de, diríem, de llegenda del waterpolo, i també està guanyant molts títols. No sé si és una cosa que has parlat fins i tot amb ell o no, però que has aconseguit això, no? Renovar la selecció i que les medalles es continuïn penjant del coll.
Sí, bueno, com t'he dit abans, hi va haver molta obsessió amb el tema de renovació, vull dir, hi havia molts jugadors que estaven arribant ja a un final d'etapa. Jo crec que hi ha un moment important, que és quan acaben els Jocs Olímpics, no? Que tots aquests jugadors, o molts d'aquests jugadors ja veterans, alguns ho deixen, altres passen a tenir un altre protagonisme en la selecció, i a partir d'aquí hi ha l'europeu del 22, que és després dels Jocs Olímpics, que es pot dir que és l'europeu que tothom diu, bueno, que se'n vagin, perquè aquests, ara amb els canvis, pues serà molt difícil que aconsegueixin alguna cosa, no? De fet, anem amb molts jugadors nous, etc, sense deixar un grup de pes. A més, aquell mundial, aquell europeu, pues no hi havia ni el Àlex Dushevayev ni el Dani Dushevayev, que podien ser jugadors importants en aquell moment, i tot i així es aconsegueix arribar a la final, no? I solament un gol de 7 metres pues fa que no puguem quedar campions, no? Jo penso que per mi personalment, i jo crec, penso per aquest procés de renovació, és una fita important, no? De fet, durant tot aquest període abans d'arribar a aquest europeu, hi ha molts jugadors que han anat passant per la selecció, perquè una de les coses que varen fer des del 2016 va ser obrir una mica les portes de la selecció. Igual abans hi havia un grup molt fort que sempre estava constantment a la selecció, i vàrem intentar que, especialment quan les competicions no eren competicions rellevants, en el sentit de que no eren classificatoris per... ens va permetre fer entrar molta gent jove i molta gent nova. I això ha permès que quan hagi arribat la competició a uns jugadors nous tenien que entrar en aquella competició important, ja venien i havien tingut experiències amb la selecció. I possiblement això ens ha ajudat. I també el que és la mentalitat del grup, no? És un grup que, tot i la gent d'experiència, admet molt bé la gent jove, els recolza molt, i crec que això fa que aquests jugadors que entren nous i aquests jugadors joves tinguin un millor rendiment per la forma que el grup és capaç d'acollir aquests nanos nous, no?
A l'última convocatòria del Mundial, a la primera només hi havia un jugador que jugava a la Lliga Sobal, que era Gonzalo, després n'hi acaba havent dos amb la inclusió del Pol Valera. Sí. Això és un hàndicap per un seleccionador, que només dos jugadors dels que convoca juguin a Espanya?
Bé, el que ha demostrat és que no.
Exacte, no. Els resultats han demostrat que no, correcte.
Exactament.
Però a nivell de, no sé, a nivell de preparació dels mesos previs, no sé si té algun impediment, això.
Jo penso que, anem a veure, el seguiment, evidentment, és més dificultós, perquè tens que pensar que no tan sols només hi havia un jugador d'aquí, sinó que hi havia 16 clubs representats, no? De diferents països. O sigui, hem passat d'una selecció que fa 15 anys eren de dos clubs, de tres clubs, i que tots jugaven a Espanya. Ara tenim una selecció que representa 16 clubs, no? De diferents països, no? però el que ha demostrat és que l'important és, primer, que surtin jugadors i que aquests jugadors se'n vagin i que competeixin a les millors competicions, això els fa créixer, no? I que després, evidentment, aquest nivell que poden adquirir són capaços després de volcar-lo en la selecció.
Mm. Tu mantens contacte amb ells durant la temporada? És a dir, quan estan en disciplina de club, tu mantens contacte amb els jugadors o els deixes tranquils
ja,
en el club?
Jo no soc molt de trucar a ningú, ja no els jugadors ni tal. Bueno, truco el que tinc que trucar per la feina, però moltes vegades quan fem les activitats sí, tinc una tendència a trucar-los, després com que els hi faig el seguiment, doncs pot ser que alguna vegada doncs, pugui parlar amb ells. Intento anar a veure molts partits en directe aquí en Espanya i parlo amb els jugadors, no? I després quan faig les convocatòries algunes vegades doncs, parlo directament amb ells per saber com estan i com van, no? I si els hi ha passat alguna cosa, doncs, alguna vegada doncs, sí, tenim una relació i parlem, sí.
Jo si et dic que ets un malalt de l'handbol, tu això m'ho compres, m'ho matises, m'ho rebutges o com ho interpretes?
Bueno, malalt és molt greu. Jo crec que ja que sóc una mica obsessionat de la meva feina, pues possiblement sí, no? Una mica i molt, no? Però vull dir, bueno, no penso que sigui algo patològic, no? Avui en dia hi ha molta gent que és un obsessionat del seu treball, ja sigui a l'esport, ja sigui amb la seva feina diària, no?
Els escriptors diuen, no, quan escriuen una novel·la, que el més difícil de fer és quan paren de revisar-la, no? Fan una revisió, la reescriuen, una altra, la reescriuen, diu, i el més difícil és quan dius prou i ja la lliuro a l'editor de torn, no? Per tu, en la preparació dels partits, també hi ha un punt d'aquest de dir on freno, fins on va prou, que ja no puc preparar res més.
M'acabes de donar una informació que fa que m'assembli amb els escriptors, sí, no? Que per mi és un luxe. Bé, sí, és veritat. Moltes vegades quan preparem els partits perquè tenim una data a tope, vull dir, això no és com el club que tu tens una setmana o tens 3 dies o 4 dies per preparar. Aquí acabes un dia i ja estàs pràcticament acabes el partit, ja estàs pensant que tens un partit següent, inclús hi ha moltes vegades que un partit pot condicionar el següent partit i tens que anar pensant en això, no? Amb l'estratègia, amb el que és tota la competició. I si és veritat que pràcticament no, fem un muntatge de vídeo i el anem llimant, el anem llimant, el anem llimpiant, netejant, uh-huh. No? Fins que arriba al dia de que tu l'ensenyes en l'equip i moltes vegades has revisat un munt de vegades i vas donant-li voltes i voltes, inclús en la pròpia alineació i qui sortirà al començament i quina defensa començaràs a fer i tal, i pràcticament fins a última hora li vas donant voltes, sí, és veritat. Sí.
De fet, ara no recordo quin jugador era que li llegia durant aquest Mundial una entrevista que deia, diu, clar, és que em sembla que l'últim vídeo que ens va passar, diu, sortia que l'última edició era a les 6 de la matinada no sé què, que vull dir que les hores les que facin falta, no?
Vale. Bé, tenim un grup molt bo de treball, no? Perquè tinc que reconèixer que la gent que m'envolta quan anem a jugar una competició treballa molt bé, tant en el que és l'organització de la selecció com és el tema d'anàlisis de vídeos i de tot això, i tot ho porten molt al dia.
Quanta gent sou treballant en una convocatòria com la del Mundial, per exemple?
Vale. En principi hi ha unes 9 persones, no? Bueno, hi ha 10 persones perquè hi ha una persona de premsa, després hi ha el que és el team manager que és el David Barrufet, però que se n'encarrega una mica d'organitzar tot, després està el delegat, hi ha un metge, 2 fisios, després hi ha el segon entrenador, el preparador físic, i després hi ha el que ens ajuda en el tema d'analista de vídeo. Tots aquests són presents, però després també n'hi ha alguns que no són presents, que jo en dic satèl·lits, uh-huh. I que són gent que fora comencen a preparar coses per als següents partits, per les següents competicions. Qui és el rival que ens podem trobar a quarts, encara que tu juguis el tercer partit i no sabis ni tan sols si et classificaràs. Sí.
Avançar,
no?
Feina.
Però, exactament. Aleshores hi ha gent que ja comença a veure els partits d'aquells rivals, etc., perquè quan arribi l'hora tu ja tinguis una mica els retalls i les coses fetes i tu l'únic que després ja tinguis que ensemblar una mica, tinguis que veure una mica tot i que va de fer el muntatge definitiu per passar als jugadors o els que et serveix tots aquells detalls una mica per preparar el partit. Aleshores, bueno, és un equip que t'ajuda i que evidentment fa que tu puguis arribar amb molt coneixement de lo que tu creguis que és millor per fer, no?
I el vostre joc, el vostre partit, els vostres entrenaments, el que és el vostre treball, com l'analitzeu? També m'imagino que no només és el que veus a la pista, sinó que també ho deveu analitzar fora, o no?
Això és molt important. Nosaltres no hi ha un entrenament que no gravem, no hi ha un entrenament que que tinguem les dades estadístiques de lo que han fet els jugadors en aquell entrenament. I després nosaltres, cada partit que juguem, s'analitza, s'avalua quines són les coses positives, quines són aquelles coses que nosaltres podem traslladar, perquè tenim una selecció que és molt bona i que moltes vegades, bueno, moltes vegades no, la major part de les vegades, pues, aquell equip és capaç de reformular moltes coses noves que tu no has sigut capaç de traslladar i que ells reformen dintre del que és el partit i que tu els tens que recollir, perquè allò són coses que et donen una informació, vale? Perquè en un moment determinat tu en aquell jugador li puguis dir, mira, això que vas fer el primer partit, pues, ens servirà per fer aquest tercer partit, i tu a més li pots posar de forma visual, no? I tinguent en compte que tu en la competició no tens molt de temps per entrenar, tot el que tu puguis aprofitar de lo que la pròpia selecció fa al llarg de la competició és una cosa que és molt més fàcil d'assimilar i de posar en pràctica, no?
Clar, però tota aquesta informació que li doneu, aquesta, no?, aquest detall minuciós de com serà el rival, això com es compagina a l'hora de també donar, m'imagino, certa llibertat als jugadors, no? Perquè el talent, no?, sí, també aparegui i la creativitat aparegui en algun moment del partit. Això com casa, Jordi?
Nosaltres sempre hem tingut la sort de que tenim una selecció que té un... I sempre hem intentat buscar una mica aquesta mentalitat de selecció, que és d'una selecció que teòricament, tàcticament és bona, no? Aleshores, ja en la primera línia són jugadors que podrien jugar tranquil·lament de centrals o de laterals esquerres, vull dir, són jugadors, inclús hasta tenim extrems que podrien jugar de centrals o inclús de laterals, i això, clar, això a l'entrenador li permet tenir un ampli ventall de possibilitats a l'hora de plantejar coses, no? I després el que ells mateixos es reformulen, no? Vull dir, són jugadors que estan acostumats a jugar partits de Champions, que tenen un bon nivell de coneixement de l'handbol, evidentment, i que ells en el camp tu els hi dius una cosa i ells són capaços de posar-ho, i que hi ha moltes vegades que tu pots cometre una errada al donar una informació i ells la poden convertir en algo bo, no? I això és algo molt important i que de fet fa que aquesta selecció tingui aquest nivell, no? Que són jugadors que com a grup i com a equip i inclús com a individu, perquè encara que es parli molt de l'equip, l'equip sempre està compost de jugadors que evidentment ofereixen un nivell en la selecció i que un dia hi haurà un jugador que tindrà un ascendent i un altre partit hi haurà un altre jugador, perquè aquell partit serà més necessari les característiques d'un jugador o d'un altre jugador o de diversos jugadors amb ascendent sobre altres jugadors, no? I això és, penso que és important, no?
Quasi més una vegada, això de que és un grup que s'ajuda molt un a l'altre, que el veterà no té cap problema quan entra el jove, sinó que l'inclou una altra vegada i perfectament en el grup. Això no sorgeix per generació espontània, no? Sinó que també deu haver-hi molt treball al darrere perquè realment allò gairebé actuï com un equip i no com una selecció, Jordi.
Bé, normalment quan arribes a l'alta competició, no?, i treballes en una selecció allà on hi ha jugadors que estan en llocs importants, bueno, importants, en llocs allà on evidentment competeixen a alt nivell, no?, sempre es parla de com gestionar els egos dels jugadors, no? Jo penso que igual això és una part important del grup, no? El grup sempre té... Primer, és conscient, i com t'he dit abans, irresponsable, que és el punt de la piràmide, no? De la zona alta de la piràmide, que té aquesta responsabilitat de que a baix seu té un projecte i que els resultats, pues, són molt importants, no? L'objectiu, no? En el sentit de què volem, on volem arribar, no? I què volem ser. Jo crec que és un factor important perquè aquests egos a vegades es redueixen o es posin al servei de l'equip, no? I penso que això és un element important. La inclusió, com t'he dit abans, dels joves, que fan, que els veterans fan que sigui molt bona, no? la integració, no? I jo penso que el tarannà dels jugadors, pues, jo penso que ajuden a formar una pinya o un grup o un equip, no?, que posa sempre per endavant el rendiment col·lectiu, no? I això és un element important. Compaginant i conviure en que, evidentment, cada jugador té el seu rol i la seva aportació dintre l'equip, ¿vale? Perquè, és clar, dir l'equip és el més important, bueno, sí, però l'equip qui són? L'equip són els jugadors, i el rendiment els fan els jugadors, no? I els que fan el gol són alguns jugadors, altres igual tenen que defensar. Jo penso que és molt important que cada jugador assumeixi el seu rol i el seu subrol dintre de l'equip, i que tot això ho posin en benefici del que és l'equip, no? I el rendiment.
Amb tanta aquesta experiència a les banquetes, en la teva manera d'entendre el que és ser entrenador, un entrenador pot tenir una relació propera a l'amistat amb els jugadors, Jordi, o no?
Bé, hi ha de tot. El que digui que tots els jugadors són iguals, no? En el que és la relació personal amb ells és molt difícil, això. Hi ha jugadors que tens millor relació, que tens més feeling, etc. Però això no vol dir que a l'hora de la veritat, a l'hora de ser justos en la presa de decisions que tu tens sobre ells, no les visquis amb igualtat, no? Jo crec que el més important del grup, no, és el fet aquest de sentir-se partícipe d'estar dintre d'un equip, dintre d'uns objectius, no? I penso que això és un element important, no?
Té el Gonzalo l'altre dia que també la teva relació amb ells havia canviat, que segurament sí, t'havies deixat anar, no ho deia així, ho dic això, jo, t'havies deixat anar una miqueta, yeah, en el que fa les concentracions, una mica més de llibertat als jugadors, que això m'imagino que també deu fer la confiança cap a ells, no?
Bueno, jo crec que
molts... O tampoc no n'hi ha per tant, no, Jordi?
Jo crec que és important que portem 7 anys, clar, no? I hem viscut moltes experiències junts, i això al final... I possiblement hem viscut més experiències positives que negatives, i això fa que la relació al final, pues, quan tu portes 7 anys amb una persona, pues, al final acabis tinguent una millor relació, més propera i tal. Jo reconeixo que som una persona bastant tancada o bastant tímida, i que al principi, com vaig començar, pues, bueno, possiblement vaig tenir distància, tot i que alguns jugadors els havia tingut jo quan eren més jovenets, no? Podia ser el Julen o el Dani Sarmiento i tal, que, bueno, que possiblement la meva relació podia ser diferent. Jo crec que la idea de la relació és la naturalitat, no? Jo tinc una feina, tu tens una feina, tu aportes una cosa a la selecció, jo no aporto una altra, no? I jo penso que el tracte en naturalitat, no, de dues persones que en teoria estan dintre d'un objectiu en els que tothom vol fer-ho bé, pues, amb aquest principi jo penso que és important. Nosaltres hem tingut converses que evidentment sempre hi poden haver-hi coses al llarg del temps, i les hem intentat tractar amb la major normalitat possible, no? I jo sempre penso que tenim que ser sempre com som, i això és el que ens portarà una mica a si les coses funcionen o no funcionen. Avui en dia portar grups no és fàcil, en el sentit de que això no és un tema tàctic, ni és moltes vegades un tema d'estratègies, no? En el sentit de que a vegades l'entrenador amb molt de coneixement a vegades no té un recorregut molt llarg en els treballs en grup, no? Perquè realment la interacció en el grup, la forma de portar aquest grup, és moltes vegades la que et pot ajudar a arribar a complir les fites, més que moltes vegades el coneixement de l'esport, no?
En aquest sentit, a tu t'interessa saber com estan els jugadors, és a dir, si venen a la concentració després d'una mala època a casa perquè tenen, no sé, un familiar malalt, o al revés, que venen eufòrics perquè acaben de ser pares, o perquè acaba de passar alguna cosa a la seva vida que els fa tenir un clic positiu. Això t'interessa saber-ho, a tu, o no?
No m'ha ficut molt amb les qüestions personals dels jugadors, a menys que el jugador, pues, home, jo si veig un jugador que li passa alguna cosa i està dintre d'una activitat, evidentment intentaré parlar amb ell perquè m'expliqui, o perquè si jo el puc ajudar a fer alguna cosa, però no sóc una persona que em ficut molt amb els temes personals, no? El que està clar és que el tema emocional és molt important, no? Perquè tu estàs un mes i mig concentrat, pràcticament, convisquent amb ells i ells convisquent en tu, amb el que és la parcel·la de grup tècnic, i està clar que l'aspecte emocional al final és molt important per al rendiment i com venen, perquè venen de molts llocs, de moltes situacions, i que, bé, normalment tu veus un rendiment a la televisió, no? A vegades pots parlar amb ell o no, però quan hi ha molts jugadors que van entrar a la selecció sense haver sigut jugadors de selecció i que després han canviat els seus entorns, no? O sigui, hi ha molts de jugadors que van començar a entrar en el 2016-2017 i que el fet d'entrar a la selecció també per ells ha sigut una mica un trampolí, no? Per poder pujar i la seva... el seu entorn i la seva realitat ha canviat, i moltes vegades a mi m'interessa que aquesta realitat després no canvi en la selecció, no? Perquè jo sempre dic que és molt bo que el jugador tingui fam, no? Que quan arribi la selecció